100%. El pavelló, evidentment, que sents més teu és aquest. I per tant, em sento gairebé com a casa, o com a casa, i aquest europeu, en aquest sentit, va ser de pell de gallina.
A tu t'agradava des del primer dia que vas començar a jugar a hoquei patins, vas veure que t'agradava, o al principi vas de dir, hosti, això ostres, tampoc no m'agrada gaire?
Mira, jo a casa meva a l'hoquei no s'havia jugat, a la meva família eren tots futboleros, el meu pare i els meus dos tiets, però un amic va dir, ens apuntem a hoquei, i tots els de la classe ens vam apuntar a hoquei, coses que passen als pobles. Ens haguéssim pogut apuntar tots a futbol, que era l'altre esport que hi havia al poble, però sí que tinc flaixos de memòria del primer estic que em van donar, els primers patins, i com una sensació d'una emoció similar a la que pot ser guanyar un europeu, tal qual, com a mínim, a nivell de record. I sí, jo aquesta enganxada va ser fletxasso directe, la veritat.
I a casa què deien? Estiquet, podem jugar a futbol ara perquè se'ns pot jugar aquí patins? O dic que ets de terra, sí, d'hoquei patins.
Sí, no, perquè el meu pare, tota la meva família eren molt futboleros, però tots aquí a la comarca, qui més qui menys, t'explicava, el meu pare m'explicava que diumenges venien, el meu pare jugava a futbol i durant un temps va jugar al Sant Sadurní, però venien a jugar a futbol i després s'anaven a l'Ateneu a veure els grans partits de Divisió d'Honor en aquells moments, a la pista exterior aquí fora, que ara l'han tirat a terra justament fa uns mesos, i jo crec que li feia certa gràcia que jugués a hoquei. Per tant, en cap moment hi va haver cap disputa familiar.
Encara entrenes, quan fas d'entrenador, encara entrenes amb els patins posats, tu, Guillem, o no?
Sempre.
Sempre?
Sempre. Jo et diré més, jo, ara si baixéssim a la pista i entrem dintre la pista a peu, és com una sensació de em falta alguna cosa, i això, evidentment, haver-nos, els que hem jugat, haver-nos passat tants anys dintre d'aquestes quatre valles amb els patins posats, a la que entro sense patins, em sento com peix fora l'aigua i intento trepitjar al mínim la pista amb bambes o sabates.
Sou minoria, però, ara, els que entreneu sobre patins, o no?
Jo crec que abans érem majoria els que anaven sense patins. Jo no recordo entrenadors que es posessin els patins, però ara jo crec que tota aquesta nova generació que hem jugat, jo tinc la sensació que bastants tinc imatges de veure'ls en patins. Mira, ara que ho dius, el Pere Vàries, que és l'entrenador actual del Noia, aquests dies, com que hem coincidit, l'he vist entrenant sense patins, val? Però jo crec que hi ha bastants que utilitzen els patins. Com a mínim, a la federació, tots els tècnics de la federació ens posem els patins per entrenar.
I tu passaves millor jugant, o tu passes millor ara que ja fa més d'una dècada llarga que ets entrenador?
Ostres, pues, aquesta pregunta que l'he sentit amb altres entrenadors, la majoria et diuen que
jugant, no?
Que jugant, sí. Oi? Doncs em costa... Una, em costa triar, però és que realment jo entrenant m'ho passo molt bé, i no només les dues hores que dura l'entrenament, sinó tot el que és la preparació, tot allò que intentes fer perquè l'equip rendeixi molt. Evidentment que jo mai m'ho hagués pensat, no? Perquè això va venint. De petit tots volem ser jugadors i el millor jugador possible. Ningú neix pensant vull ser entrenador, o molt pocs, no? Per tant, això ha anat venint, però et diria que aquesta passió per ser jugador quan era petit és gairebé el mateix nivell de la que vaig anar despertant dintre de meu per ser entrenador.
Hi ha un clic en aquesta passió per ser entrenador? No sé, algun entrenador que et marqui i et dius, hosti, mira, aquest el que està fent, jo tard o d'hora vull arribar aquí. Hi ha un moment que veus clar que dius, jo continuaré enganxat com a entrenador?
Bueno, sí, mira... Bueno, hi ha diversos moments. Jo des de molt petit, amb 14 anys, al Club Patí Riu de Villes, club petitet, i faltaven, com sempre, a tots els clubs falten entrenadors, i el meu tiet em va enredar per entrenar l'equip del meu nebot, imagina't, més petit que jo, però jo amb 14 anys ja vaig començar a entrenar. I jo, sense tenir ni idea, evidentment, jo anava als entrenaments amb els petitets de 6-7 anys, i jo com si fos, en aquells moments, no sé qui podia dir-te, no? Com si fos el millor entrenador del món, motivat al màxim. I durant tota la meva trajectòria vaig entrenar en Canelleta. Després ja, quan ja comences a veure el final de la carrera, no? Que vas dient, bueno, això quan s'acabarà? sí que en els meus últims anys les ganes de transmetre als companys d'equip per moments desbordava les ganes de jugar i per això no és que vagi plegar d'hora molt aviat, però sí que hi va haver els dos últims anys que em sentia gairebé més, amb més ganes d'entrenar que de jugar i en aquella època, evidentment, era època Barça, època bona del Barça de futbol, que era l'era Guardiola i o Rijkaard, i després quan li van donar la volta una mica a la truita i evidentment que la manera del tarannà de la manera de fer d'aquell cicle, ostres, m'hi sentia molt identificat amb tot el missatge que sortia, perquè evidentment no podia viure des de dintre i també el que jo vivia com a jugador. I et diré més, tot allò que jo veia que es podia millorar, perquè l'hoquei, no ens enganyarem, és un esport on científicament molt poc evolucionat, on anem copiant una miqueta dels altres, i jo pensava, havia estudiat INEF també, ja tot encarat a l'esport sempre, a l'entrenar, al fer de preparador físic, el que fos, doncs jo veia que es podien canviar cosetes en la manera d'entrenar. I per això, també aquells dos últims anys de jugador, jo ja anava fent el meu perfil d'entrenador, la meva manera de... com voldria entrenar un equip, i aquí, doncs, a mitjans de l'última temporada ja vam prendre aquesta decisió i ja em vaig ficar 100% en aquesta... intentar crear aquesta manera d'entrenar que jo creia que era la ideal.
Perquè de tots els esports, Guillem, se'n pot aprendre per ser millor entrenador d'hoquei patins o sí. Especialment et fixes en algun esport que dius té coses molt paral·leles
sí.
Al nostre?
A veure, de tots els esports, i avui en dia amb les xarxes socials, no hi ha dia que no entris a... trobis a TikToks o a Twitter o a Instagram vídeos interessants. Hi ha molta palla, però molts cops, i a més, quan hi ha un vídeo interessant, de seguida es transforma en viral i arriba a qualsevol racó del món, i sempre hi ha bons missatges que pots copiar o exercicis que veus d'altres esports que pots intentar aplicar. Jo de l'esport que més he copiat i vaig tenir la sort a la meva etapa al Porto, que convivia amb l'equip de bàsquet, és del bàsquet, perquè els fonaments tàctics es poden assemblar bastant, tot i que la pilota juga amb les mans i no, hi ha moltes diferències, evidentment, però l'estructura de l'atac, de possessions de pilota, del treball dels bloquejos, la situació dels jugadors, com col·locar els jugadors a la pista, és un jugador més, però hi ha moltes similituds i jo he copiat bastant del bàsquet, també quan en aquesta fase de deixar de jugar, de passar d'entrenar, vaig estar veient entrenaments de bàsquet, abusant d'algun amic que està al món del bàsquet, i també d'handbol, vam estar veient entrenaments, però de l'handbol penso que no hi ha tantes aplicacions, l'esport, l'estructura de l'esport és bastant diferent.
Parlant d'handbol, ara que explicaves aquesta passió per ser entrenador, m'ha portat també a la figura del Jordi Rivera, amb qui xerràvem ara fa uns dies al Superesports, que ell també des de jove va veure que ell, el seu lloc era més a la banqueta que no pas a la pista. Tinc entès que vas compartir coneixements amb ell i experiències abans d'aquest europeu que es va jugar aquí a Sant Sadurní. Que, sí. De què serveixen aquestes trobades amb gent que té un càrrec similar al teu, però en un altre esport com és l'handbol?
Sí, bueno, amb el Jordi ha hagut una petita trobada abans de l'europeu. Jo, quan vaig estar a Porto, un entrenador portuguès em va recomanar que ara que agafava el càrrec de seleccionador ja en el meu últim any que intentés parlar amb el Jordi Rivera i conèixer-lo perquè era un entrenador molt interessant per aprendre i allò que ho deixes al calaix abandonat aquest consell i arran d'una entrevista que vas fer tu al Jordi Rivera que jo vaig escoltar conduint en un trajecte de cotxe vaig dir no ho he de deixar escapar perquè em va semblar molt interessant tot el que explicava i bé, a partir d'aquí em vaig posar en contacte amb el Jordi, em va, evidentment, em va obrir les portes de casa seva, mai més ben dit, i vam estar parlant de moltes coses, de com l'estructura que tenen a la Federació d'Handbol, que els mitjans són molt diferents als nostres, i després a la gestió d'equip, a com treballen amb les categories inferiors de l'handbol, i bastanta estona vam estar parlant de com gestionar un vestidor amb jugadors de primer nivell, d'èlit, professionals, i evidentment que el punt de vista d'altres entrenadors que segurament, segur que el Jordi inclús té més experiència que jo, consells de com han gestionat, depèn quines situacions complicades dins un vestidor, sempre t'aporten coses, i realment em vaig emportar, a part d'un dossier que em va regalar amb molta informació, em vaig emportar molt bons consells que res, l'endemà s'apliquen o els intentes aplicar, i alguns ara quedarà així molt sembla que li faci la pilota, però alguns els hem aplicat directament aquest any a la selecció i ens han ajudat a crear un, penso jo, un ambient més bonic durant la preparació. Després guanyes o perds, però perquè ara queda molt bé, hem guanyat, no? I sembla que tot allò que has aplicat funcioni, no? Però crec que me'n vaig emportar molt bons aprenentatges.
Tu ets seleccionador espanyol, alhora també director tècnic de la Federació Espanyola. Aquest treball que ara deies amb la base, sí, és a dir, que l'entrenament dels que en tenen 15, 14, 17 o 18 s'assembli molt a la manera de fer del primer equip, deu ser molt important, o no?
Sí, doncs mira, aquí, i això va arran de la conversa amb el Jordi, també he intentat aplicar algun canvi a la nostra estructura. Jo evidentment que les seleccions espanyoles, sigui de la categoria que sigui, intentem sempre que tinguin una mateixa perfil de joc, una mateixa manera d'entendre l'hoquei, no? Una selecció espanyola, som una de les potències mundials, doncs ha de ser un equip que va guanyar tots els partits, que és ambiciós, que juga a l'atac, que intenta generar amb molts recursos tàctics, etc. No? Però jo deixava, o deixo, molt d'espai a que cada seleccionador, evidentment jo no, si col·loquem un seleccionador sub-17 i després vaig darrere jo i li dic, no, mira, ho has de fer així, 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 em dirà, fes-ho tu, no? Doncs que cada entrenador, evidentment, aporti la seva manera d'entendre l'hoquei dintre d'unes bases, no? El Jordi em va explicar com ho feien ells, i realment des d'uns mesos cap aquí estic intentant, per exemple, una cosa molt senzilla, que és que tots els entrenadors de la federació parlem el mateix idioma. I què vol dir això? El mateix idioma amb els jugadors. Els sistemes de joc, cada entrenador té la seva nomenclatura i estem unificant la nomenclatura perquè els jugadors, evidentment, van passant d'una... Si la seva trajectòria és bona i evolucionen bé, van passant d'una selecció a l'altra i a vegades es fan un cacau mental amb la nomenclatura. Els sistemes de joc són els mateixos, després els entrenadors hi fiquen els seus detallets, no? Per tant, hem intentat unificar una miqueta aquesta manera de treballar i de jugar.
Anem al juliol aquí a l'Ateneu, la final que jugueu contra Portugal. Quantes cares conegudes hi deuria haver aquí a Sant Sadurní el dia de la final, Guillem?
Sí, mira, va ser... Ara ho recordo i és una mica de pell de gallina. Va ser guanyar qualsevol títol és xulo i quan pita l'àrbit hi ha un èxtasi final, no? Però clar, aquí es feia complicat mirar cap a la graderia perquè ho veies... canalla petita que coneixes del poble, que juguen a hoquei, de Sant Sadurní, de tots els voltants, o gent del món de l'hoquei que havien fet un viatge de la Corunya, de Madrid. El món de l'hoquei és molt petit i ens coneixem la majoria. I qui no juga i qui no és entrenador era aficionats de Sant Sadurní, dels voltants, val? Per tant, va ser realment xulo. Sí, sí.
Concentrar-se en la pista, no mirar molt cap amunt.
Jo aquest m'abstrac molt de lo que és la graderia normalment i sempre no em costa gens estar concentrat en lo que passa a la pista, però sí que és veritat que a vegades hi pot haver moments que la mirada se te'n vagi cap a la grada. Per tant, en aquest cas ja venia com de casa d'intentar evitar-ho al màxim, perquè l'únic que pot fer és distraure't de l'atenció de lo que realment has d'estar concentrat.
Un europeu amb un sistema de competició un pèl diferent, vaja, en el món del que ja estem acostumats, que cada campionat va canviant de format, molt atractiu pel públic, perquè veure partidassos des del primer dia, juntant les millors seleccions ja en la fase de grups, i veu jugar una final acollonant, no, Guillem, o no?
Sí, realment jo i tot l'estaf i els jugadors vam quedar molt contents de com vam jugar la final. No estàvem descontents de com estàvem jugant durant la setmana, però sí que ens faltava un punt d'efectivitat, teníem un punt de precipitació. Bueno, hem de comptar que veníem d'un mundial que va ser molt dur per tots nosaltres i teníem com el pes aquest que vulguis que no el portes, no? La motxilla ben carregada de ganes de fer-ho bé després d'haver-ho fet malament, no? I aquesta precipitació i aquest estrès se'ns menjava per moments dins el partit, els partits. I màgicament, o per la feina ben feta de l'estaf, dels jugadors, vam aconseguir a la final fer el partit més serè de tots, i això crec que ens va donar l'equilibri que necessitàvem per guanyar el partit, i penso que després me'l vaig tornar a mirar satisfet i després de veure'l encara més satisfet de veure que realment a vegades et mires el partit per segon cop i dius: uf, pensava que ho havíem fet bé i quina sort vam tenir, no? O al revés. Ostres, la sensació va ser de desastre i no hem fet tantes coses mal fetes. Doncs en aquest cas, com a mínim, em va servir per reforçar la idea i per quedar molt content de com ho vam fer.
Heu estat campions d'Europa i la repercussió ha estat la que ha estat. Això encara et fa mal o ja ho, malauradament, ho consideres com una guerra perduda, Guillem, que tingui poca repercussió un títol com el vostre?
No li dono moltes voltes. No li dono moltes voltes. Ara que, a més, ara estic... Et vas fent gran, no?, passant els anys, i cada cop coneixes més com funciona el nostre esport, les limitacions que té... les limitacions d'instal·lacions, perquè hi ha molts pavellons per tot Catalunya, Espanya i el món, però amb valles que rodegin la pista n'hi ha molt poques. Això ja és una limitació, el material és una limitació, els sponsors és una limitació, les estructures, si no hi ha sponsors no hi ha diners, les estructures són molt, molt, molt dèbils. Llavors, estant a la federació també coneixes com funciona una miqueta per sobre les federacions internacionals. Jo no m'hi tallo les venes, evidentment que m'agradaria que fos molt millor i que tingués més repercussió, però jo l'únic que faig és centrar-me en la meva feina, fer-ho el millor possible, intentar que quan la gent, com a mínim quan la gent ve a veure els partits de l'equip que jo entreno, que s'ho passi bé, i després et trobes la gent que veu aquest bons partits i s'ho passen bé i s'enganxen, no? Però no me'n vaig més enllà a pensar que som uns desgraciats, que ho som una miqueta, val? Però què hi farem? Intentar aportar el nostre granet de sorra, ser positius, intentar ajudar amb el que podem, ara des de dins la federació, inclús col·laborant amb la federació europea i fent tot el que podem per tirar endavant.
Em va agradar una frase teva en una entrevista que deies: hem d'acceptar-nos tal com som per d'aquesta manera intentar créixer una mica, però primer l'acceptació d'aquestes limitacions que deies també, no? De material, que és un esport no excessivament barat, tampoc, de practicar, i d'instal·lacions, entre d'altres, no?
Sí, sí. És que uf, som molt especialistes i les xarxes socials en van plenes de crítiques destructives cada dia. I molts cops els mateixos que tuitegen, els mateixos que critiquen, o que som nosaltres mateixos. I ostres, per un minut de glòria, o per 10 likes, o per 10 seguidors a les xarxes socials, si hi ha hagut una agressió, doncs la fem pública, notòria, que hi són i s'han de denunciar. No? He ficat un exemple com podria ser el tema de les competicions, el tema de les estructures, val? Hi ha moltes coses a millorar que són complicades, però nosaltres molts cops ens fem l'araquiri sols, i això em molesta, perquè per altra banda, quan s'organitzen, per exemple, una Copa del Rei molt ben organitzada, amb el pavelló ple, costa que surtin els elogis, no? Doncs mira, aquí a Sant Sadurní fa un mes i mig, com deies, vam viure una competició xula, que el pavelló va estar superple sempre. Doncs vinga, quedem-nos amb això.
Clar, té una part positiva, no ser un esport de masses, és que té aquesta, com ara deies, no?, aquesta proximitat, no?, aquesta connexió directa amb el públic, aquests pobles o ciutats petites que realment se senten molt seu l'equip, que això segurament, si l'esport fos més gran, això ho perdries, dic, per trobar-li també el cantó positiu, no?
Sí, sí, aquí sense dormir, mira, durant l'europeu veies molta gent, bueno, durant l'europeu o els dies previs a l'europeu, molta gent de Sant Sadurní, bueno, pues, no ens enganyarem, hi ha gent independentista, no?
Sí.
Ostres, em costarà venir a animar. Bueno, pues, potser no cridaven com a bojos, però tothom aquí, per què? Perquè és un esport que ens el sentim nostre, no? I quan ja hi ha rivalitat, doncs encara més. I això és el que ens dona força i el que ens fa sobreviure, perquè si no tinguéssim això, els sponsors han desaparegut, els jugadors que abans es podien permetre viure de mira, en aquest club mateix és un exemple, el Noia, clubs d'aquest nivell, no? D'aquest volum, anys enrere els jugadors podien viure tranquil·lament de jugar, ara tots treballen, o els més joves estudien, i venen al vespre aquí a entrenar, i doble esforç, no? Si no hi hagués aquest sentiment de el meu esport, no? De sentir-nos el nostre, estaríem segurament molt pitjor. Per tant, ostres, ajuntem colzes i fem força per intentar ajudar, no per destruir.
L'any que ve hi ha Mundial a Itàlia, Novara, no?
Sí.
Crec que serà la seu de l'hoquei patins.
Sí, ho van confirmar, la setmana passada hi havia rumors, van confirmar dates i seu.
Com deies, hi ha una espina aquí del Mundial de Sant Juan, no? El 2022, aquella eliminació a quarts contra França. Aquesta encara sagna o no,
sí.
Guillem?
Sí, home, la veritat és que l'europeu no és un Mundial, però ens vam
treure... Però gairebé, no?
Sí, sí, no és gairebé, perquè a nivell de seleccions que optin a guanyar una competició, un europeu o un Mundial, l'únic que canvia en el Mundial és Argentina. Sempre poden haver sorpreses, però seria Argentina. Per tant, la competitivitat és gairebé la mateixa. I ens vam treure una mica aquest pes de sobre, una mica, però evidentment que quan s'acostin, vagin passant els mesos i s'acosti el setembre, voldrem anar a Itàlia a intentar guanyar l'europeu, o fer-ho millor, segur que ho farem millor, i intentar guanyar-lo per oblidar ja del tot aquest Mundial.
Que a més el del 2022 va ser a San Juan, que els que hi han jugat diuen que jugar a San Juan té una màgia especial, no sé, tu que bueno, jugat i has jugat també,
sí.
I entrenat també, i has entrenat allà.
Sí, jo vaig tenir la sort de jugar un Mundial, he jugat un Mundial i va ser San Juan.
I el vas guanyar.
Sí, i sí, el vam guanyar. I, bueno, Sant Juan el que té és que hi ha un pavelló immens, i això que dèiem, no?, de l'esport que ens sentim nostre. A Sant Juan és un microclima dintre el món del hockey, on en una ciutat bastant gran, però tampoc enorme, de memòria, no sé si hi ha 15 o 20 clubs, i tota aquesta gent, no?, quan arriba el Mundial, clar, Sant Juan està molt lluny d'aquí, i veure... Els millors jugadors del món allà tenen molt poc contacte, perquè els argentins amb 18 anys, 19, 17 avui en dia, si poden emigrar, emigren, i estan tots per Europa jugant. Per tant, quan totes les seleccions,
no?
Clar, es traslladen a Sant Juan, és festa major, i viuen l'hoquei a mort. Inclús ara que per les xarxes es veu molt, els derbis entre els clubs petits a Sant Juan són terribles, eh? Per tant, quan hi ha un Mundial allà, hi ha un ambient com el que es va viure aquí igual, eh? No, tampoc ens pensem ara que... Però amb un pavelló on hi ha segurament 5 vegades la gent que hi havia aquí. I a sobre, allà obren portes sense miraments i
l'aforament és
així. On hi caben 5 o 6.000, perquè és un pavelló bastant gran, potser n'hi ha 8 o 9.000.
Tu tens contracte fins l'any que ve, fins al 2024.
Sí, sí.
El cuquet del dia a dia del club torna a cridar, de dir, Ep, Guillem, ha estat molt bé això de la selecció, però tu, que jo potser m'avorreixo aquest dimarts sense anar a entrenar-te,
sí.
O no?
Jo el cuquet, i és veritat, jo el tinc i va creixent. Jo me'l trec diàriament entrenant l'equip infantil del Club Patí Riu de Villes, però és veritat que va passant el temps. Mira, he viscut bastant malament, no t'enganyaré, els mesos des de Mundial Europeu. Si tu guanyes, com ha sigut aquest cas, no? Els
passen
mesos
millor.
Passen millor, val? Perquè la meva feina principal és entrenar, a part que sigui director tècnic, a part que entreni l'infantil del Riudevilla, la meva feina principal és entrenar la selecció absoluta, sènior, i quan un partit va malament, si estàs al Porto o al Vendrell, que són o al Bregans, els equips que he entrenat en sènior, perds un partit i ja estàs pensant com millorar el dissabte següent, o al cap de 3 dies. Aquests mesos entre Mundial i Europeu han sigut bastant eterns i ho trobo a faltar. Jo ja ja tenia pensat que... Bueno, sempre ho he pensat, en qualsevol repte que he agafat, que els cicles llargs desgasten a tothom, a un mateix i a l'entorn proper, jugadors, directius. Per tant, no sóc massa creient d'etapes molt, molt, molt llargues. I per tant, la meva etapa a la federació té data de caducitat. No et dic que sigui l'any que ve, que podria ser, però el meu cap està a tornar a agafar reptes amb un equip i en el dia a dia, que és el que et fa desgastar, però viure l'hoquei encara més intensament.
Ja que parlem de clubs, a dos moments, jo crec que de la teva carrera, que marquen canvis importants. Un com a jugador, quan te'n vas a Corunya a jugar al Liceo, i com a entrenador, jo crec que quan hi ha la trucada del Porto, no? Quin canvi va costar més d'aquests dos? Anar-te'n a Galícia sortint gairebé per primer cop de casa, o anar-te'n a Porto, el que significa anar-te'n a Porto? Com a
Mira, costar, cap dels dos. Cap dels dos, perquè recordo com si fos ara la trucada del Liceu i automàticament fer un salt d'alegria i pensar en aquell moment que truqués al Liceu era que truqués un dels millors equips, un equip professional, era un salt a nivell professional, que sempre ha sigut una mica el meu objectiu ja des de petit, des de que vaig escollir INEF per, com a estudis, de poder-me dedicar a l'esport, que és el que més m'agrada, no? Per tant, que truqués al Liceu podia representar que la meva carrera fos de jugador professional. I el mateix amb el Porto. Jo estava a Breganze, que sí que tenia un sou que em permetia ser professional, però l'estructura del club era molt petiteta, jo tenia un recorregut curtet, i la trucada del Porto és com la garantia de poder viure en un club 100% professional. Llavors, les dues no van costar res. El que sí que costa és després quan et trobes amb la realitat. Jo, quan vaig anar al Liceu molt jove, l'experiència em diu que no estava preparat mentalment ni potser esportivament. Potser hauria, avui en dia, a gent jove li recomano que solidifiqui una mica més la seva carrera, el seu nivell en un club mitjanet per poder fer el salt. I com a entrenador jo també em pensava que estava preparadíssim per anar al Porto, i la realitat d'un club de clubs petits amb un club gegant com és el Porto, t'emportes una bona plantofada al cap d'uns mesos. Per tant, mai s'està preparat lo suficient, i la il·lusió mou muntanyes, no? Però de costar, ja et dic jo, que ni una ni l'altra.
Porto, abans Breganze, i abans, a veure si tu m'expliques ben bé el miracle del Vendrell, no? Ara que ha fet 10 anys l'estiu passat, va ser el 13 del CERS i la Copa del Rei, que veu guanyar la primera temporada a l'elit amb el Vendrell, allò té l'has donat voltes segur, alguna explicació lògica? Mira, o no?
No, lògica, no en té. Evidentment que es van fer coses molt ben fetes i per això ho vam aconseguir, però lògic no en té res. I ja des de que jo vaig marxar del Vendrell, amb la gent que vam viure aquells 4 anys, ja tenia la sensació que era molt difícil que tornés a passar una cosa similar, val? Però com més anys passen, més queda demostrat. Nosaltres ho vam viure, ho vam gaudir molt, però tot i així encara penso, en perspectiva, que es va donar molt poc ressò al món de l'hoquei, sinó al món de l'esport català, el que va passar en aquells 4 anys al Vendrell. Bé, els fruits els vam recollir els dos últims, però en aquells 4 anys al Vendrell. Sempre hi ha equips que puntualment aconsegueixen, petits, que aconsegueixen un títol, no? Però nosaltres vam aconseguir 3 títols, vam aconseguir jugar a una Final Four. A més, jo trec pit, no? Quan dius vam jugar a una Final Four al Palau Blaugrana...
De la Lliga Europea,
de la Lliga Europea, perdó, amb les tres potències de clubs d'hoquei que hi havia en aquell moment, perquè l'Sporting de Portugal en aquell moment no invertia el que inverteix ara. Per tant, hi havia el Porto, el Barça, el Benfica, i la quarta potència mundial, que era el Vendrell. Uah, quina passada, no? I com més anys passen, i durant tots vam fer, no? Durant els confinaments ens vam començar a mirar enrere, no? I vam començar a mirar partits, tots els que estàvem aquella època, i a les xarxes socials penjaven partits. Durant el confinament vaig tornar a repassar finals i encara m'emocionava igual que en el seu moment. Per tant, el que va passar al Vendrell, és veritat, va coincidir una junta directiva amb molta motivació, val? I amb molta ambició. Vam ajuntar un staff molt, molt novato, molt passarells tots, però també amb molta passió per fer les coses molt bé. I un grup de jugadors que es van pujar es van sumar, no? Van pujar el carro i tot el que els hi exigíem ens ho donaven. I encertar també en els fitxatges i alguna cosa més. Tota una afició, tot un poble que es va volcar. I
una mica comparable al TDK Manresa, o no, Guillem? Jo quan pensava en el Vendrell, pensava en aquella copa, aquella lliga guanyades en temporades gairebé consecutives del TDK Manresa.
Doncs mira, si em fas comparar, segurament seria el més comparable. Mira, el Lleida ara porta uns anys que ha guanyat CERS, no? I és un èxit brutal, eh? Però clar, juntar Copes del Rei, una CERS i una Champions... és com un 3 de 10, un 4 de 9 sense forra i un 2 de 8, no? El TDK Manresa, mira, jo sóc poc d'idolatrar, però tinc pocs records materials, però en aquella època jo també seguia el TDK Manresa i tinc un banderí a casa signat pel Xixi Creus. Sí, imagina't. Que el guardo, dels pocs records que guardo, eh? Doncs mira, referents que t'acompanyen... a mesura que vas creixent i després haver pogut viure aquesta etapa i encara molta gent t'ho recorda, poder haver estat un referent com a entrenador o com a club durant aquells anys és una passada.
Arriba a l'aterratge a Porto que deies, un club grandiós, sí. No? En què ho notes, només aterrar, de dir, hosti, hi ha algun detall que dius, això és diferent a tot el que he viscut fins ara?
No ets...
Crec que sigui una tonteria, però sí. De dir... Hosti, bueno, tu, mira, que aquí tenim quatre samarretes i allà en teníem una.
Mira, això és l'impacte del primer dia, quan vas a... És que m'hi trobo, perquè ara ho preguntes, ara saps la gent que s'hi troba, no? L'exemple material és el que acabes de dir tu, que sembla una tonteria, però nosaltres al món del hockey... O et portes la roba de casa i te la rentes, o com a molt tens un utiller que té aquí sota l'Ateneu, aquí sota d'on estem, hi ha dos secadores i dos rentadores, i hi ha un utiller que ho renta i l'endemà et poses la mateixa samarreta, els mateixos pantalons, les mateixes mitjetes, no? El primer dia que arribes al Porto o al Barça, un club així, et trobes una caixa immensa on hi ha xandals, samarretes de passeig, les d'entreno no, perquè ja te les posen cada dia, no? Samarretes de passeig, unes bambes per entrenar, unes bambes per passejar, un anorac, aquest impacte, no?,
per un professional de l'hoquei,
sí, és un impacte brutal. I les instal·lacions és el segon impacte, no?, passejar per les instal·lacions i dir, ostres, aquí entrenarem nosaltres, no?, un pavelló amb aire climatitzat i amb aquest gimnàs espectacular, i això és un problema. Perquè això t'arrossega amb un estat d'emoció durant el primer mes i mig que sembla tot Alicia en el País de les Meravelles, val? I jo, a mesura que anaven, després d'haver-ho viscut, a mesura que anaven arribant jugadors nous, els dius, vale, mira, ara et passarà això, això i això, a terra ja, perquè aquí hem d'entrenar, i si dissabte no guanyem, el segon impacte que tu deies, no et sabria dir exactament el què, perquè el Porto, els partits normals, tampoc va molta gent a veure els partits. On hi va gent és en els derbis, Porto Benfica, Porto Sporting, allà sí que s'omple el pavelló. En els partits normals no hi ha molta gent, hi pot haver una mica més de gent de la que hi ha un dissabte aquí a l'Ateneu. Però quan empates o perds, en l'ambient es respira 1.000 quilos a la teva esquena. No respira les cares. Clar, un club gran hi treballa molta gent. Tota aquesta gent, al final, depèn de que l'hoquei vagi bé, l'handbol, el bàsquet i el futbol, val? Evidentment que el futbol està sempre anys llum, però el que respires el dilluns quan has empatat un partit o has perdut un partit a l'entrada del pavelló del Dragao amb el responsable de seguretat de la porta, que et diu què va passar dissabte, o quan passeges per Porto i vas a sopar o vas a comprar i al mig del supermercat què va passar dissabte o dissabte s'ha de guanyar, clar, que constantment t'estiguin dient que dissabte s'ha de guanyar quan tu estàs anant a comprar el sopar, és com un no descansar mai mentalment de la teva responsabilitat, i aquest pes evidentment que cansa, i per això té un temps limitat de vida.
Home, però d'aquí el mèrit d'estar-hi 6 temporades, no?
Sí, que, sí, sí.
Ostres, amb tot el no, que no. dius, no? La pressió que comporta, evidentment, un club acostumat a guanyar, ara en parlem, no?, amb sí, aquesta sí. malestruc que tenia de la Copa d'Europa, sí, 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 estar-hi 6 temporades sí, vol sí. dir que realment la feina estava molt ben feta,
mira, jo,
no?
Jo, evidentment, ara tinc la sort d'haver sumat uns quants títols com a entrenador i estic molt content, però jo sempre ho comento que del que n'estic més content és que a tot arreu on he estat m'han volgut renovar, a tot arreu on he estat hem aconseguit que les temporades siguin bones, després molt bones és, a vegades és una mica de sort, no? I sempre hem estat complint expectatives i per sort guanyant títols. Però que t'ofereixin cada cop la renovació, que estiguin contents amb el teu treball, i això parlo dels 2-3 directius més pròxims a l'equip, perquè portes en fora, la gent veu que has guanyat o que has perdut, que si has perdut et diran que ho estàs fent malament, si has guanyat que ho estàs fent bé, però el que realment té mèrit és que la gent que està propera a tu valori el que fas, inclús quan perds, i que t'ofereixi continuar i que estiguin contents amb el teu treball. I aquest és la satisfacció personal més gran, és aquesta, o que els jugadors, quan acabem un campionat, et donin les gràcies de que, hòstia, s'ho han passat bé, que tenen la sensació que han millorat, que han après. Aquest és el títol més gran que s'emporta sempre un entrenador. Després estan els títols que pues mira, a Sant Juan els penals no van entrar i aquí van entrar, i per això hem jugat a final, i a Sant Juan ens en vam anar cap a casa.
El Ricard Ares ja s'ha estirat les orelles ja de dir, home, espera't una mica a guanyar la Copa d'Europa, sí, no la guanyis gairebé quan acabes d'aterrar després de doncs que si sent jo el Porto, perquè sí, sí. vaig jugar jo 3 finals, vaig estar a punt, però no hi va haver sí, manera, sí, aquest sí, malestruc sí. que acompanyava el Porto, no. i arribes tu ja la primera mala guanyes.
A vegades, mira, a vegades quan parlem de si un entrenador ho fa bé o malament, doncs imagina't això, no? 3 finals seguides, per un motiu o l'altre no aconsegueixes guanyar aquest títol, i el Ricardo arribar i moldre, no? Jo vaig estar al pavelló i en el partit, et pots imaginar la barreja d'emocions que tenia. Per un costat estava superfeliç perquè coneixes molta gent del club, no només jugadors, que també, sinó del club, que saps que estaran, que s'ho mereixen, que fa molts anys que hi van al darrere, i al mateix temps aquell punt, no t'enganyaré, de ràbia, dir la mama... Perdó.
Sí, sí, ja t'entenc.
Per tant són emocions contraposades, però, repeteixo, després respires 5 minuts, surts del pavelló, l'alegria i la ràbia, i penses, bueno, nosaltres vam jugar 3 finals, vam estar sempre allà, la trajectòria penso que és molt bona, no va poder ser, el Ricard ha tingut també, com nosaltres hem tingut aquest europeu, el punt de sort de que guanyis una Champions, que és molt complicat i això ho demostra.
A nivell de clubs estan 1 o 2 esglaons per sobre Portugal que aquí la Lliga Espanyola, o no, Guillem?
A veure, a nivell de clubs, Portugal hi ha 3 Barces, que és els 3 clubs de futbol. Això ja ho canvia tot. Hi ha un 4 Barça, que és l'Oliveirense, que sense... també és un club de futbol, és un club multiesports, però té un superpatrocinador que fa que tinguin les millors plantilles del món. Estem anys llum, sí, estem anys llum. El Barça no, perquè té una estructura similar, tot i que ara està en una època fotuda econòmicament, i l'equip d'hoquei també se n'està ressentint.
Cada cop sona més fort que un precisament d'aquí, de Sant Sadurní, que és en Pau Bargalló, l'any sí. que ve el veurem a Lisboa, al Benfica, sí, veurem si s'acaba fent o no això.
Són rumors que corren, sí, sí. Llavors el Barça li està costant retenir els jugadors que té, i la Lliga Portuguesa és que no només que és la part econòmica que estem anys llum, això és veritat, sinó que clar, si hi ha tots els jugadors bons o un percentatge molt alt de jugadors bons a Portugal, la Lliga és més competitiva, és més mediàtica, també a part els diners, llavors què fa? Que jugadors d'aquí, diria que en igualtat de condicions, vulguin jugar a la Lliga Portuguesa, i això és un problema. Nosaltres hem de treure en profit de que aquí estan jugant jugadors joves que potser no jugarien, però això ho hem de potenciar al màxim i que ens doni rendiment esportiu, o millor també a la selecció, val? Perquè estan tenint oportunitats de millorar i de jugar jugadors que aquí no jugarien en condicions normals.
Te l'han fet moltes vegades, però hi ha alguna cosa clarament exportable de la manera de treballar a Portugal cap a les competicions espanyoles?
No, de la manera de treballar no ho crec. Jo crec que és una mica el contrari. Allà han copiat una miqueta el mètode de treball d'entrenadors que han estat aquí i que han anat cap allà, que n'hi han hagut bastants, i els portuguesos el que sí que han fet és anar professional. Una cosa és ser un club professional i l'altra és treballar professionalment, no? Doncs els clubs portuguesos, en aquests darrers 8-10 anys, les estructures dins els clubs han canviat moltíssim. El número d'entrenaments que fan els equips ha canviat moltíssim. El número de membres de l'staff ha augmentat moltíssim. I això, aquí, inclús en clubs petitets, aquesta mentalitat ja hi és, de treballar molt bé. Allà a Portugal no hi era, ara hi és, per tant això és difícil, no és un punt a millorar. El que tenen a Portugal, a diferència d'aquí millor, és que l'hoquei a tot Portugal, no et dic que tothom vagi al pavelló, però tothom segueix l'hoquei. I el que et deia, no? Que te'n vas al supermercat i et trobo una senyora de 60 anys i sap que aquest dissabte vas perdre o vas guanyar un títol o el vas perdre. I aquí l'hoquei és d'aquells, com deies abans, que només ens el sentim nostre, que hi hem jugat, que tenim familiars, i això ho limita més.
Acabo. La canalla a casa juga a hoquei, Guillem, per pressió familiar o per voluntat pròpia o no?
Bueno, ara bueno. Podria quedar bé. Mira, tinc una filla que juga a bàsquet, que va provar l'hoquei. Mira, per pressió familiar no, però si només veuen estics i patins i pavellons d'hoquei, és difícil que en algun moment no et diguin que vulguin jugar. La meva filla va començar a jugar aquí al Noia, quan jo encara jugava aquí al Noia, va estar un any passejant per la pista i va dir, no, això no m'agrada. I a Portugal, justament, veient molt bàsquet, es va aficionar al bàsquet i jugar a bàsquet. I el meu fill, a Portugal, bueno, va començar a patinar també, i quan estava a Portugal feia hoquei i futbol. Si et soc sincer, jo crec que li agradava més el futbol.
Però no t'ho deia, no?
Va arribar un dia que vam dir, no, això ja no pot ser, entrenaments cada dia a un pavelló diferent, i a la família ja no donava més a coll. Li vam fer triar, màgicament va triar l'hoquei. Teòricament va ser la seva opinió, no sé, mai ho sabrem.
Si li agrada, no? Com diuen, sí, no? L'important és que s'ho passin bé,
i ara
no?
Juga okay, sempre, i s'ho passa, no? Passa bé i va entrenar content, i això és important, que disfruti molt.
Doncs Guillem, des d'aquesta posició privilegiada, des d'aquest Ateneu, des d'aquesta zona alta, l'Ateneu aquí ocupat per una mica d'escenari, perquè són festes, no?
Sense dormir. Sí, ahir van començar.
I per tant, també amb altres activitats aquí dins l'Ateneu. T'agraïm molt que ens hagis acompanyat avui al Superesports i sort en el que ve per endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per donar una mica de ressò a aquest esport petitet que practiquem i que estimem molt.
RAC 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Dos minuts i un quart de set de la tarda, després d'aquesta conversa amb Guillem Cabestany, que manteníem aquesta setmana a l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia, on la selecció espanyola masculina d'hoquei patins es va proclamar campiona d'Europa aquest estiu. A segona divisió s'han acabat els primers partits d'aquesta tarda de diumenge, Gerard.
Sí, amb victòria del Racing al Sardinero, Racing 1 a Morevieta 0, i amb empat finalment a Galícia, Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2. Ara, d'aquí a un quart d'hora mal comptat, comencen dos partits, el Mirandés a Andorra i el Cartagena a Saragossa, del qual n'està especialment pendent l'aficionat de l'Espanyol, perquè el Saragossa és l'únic equip que pot superar el conjunt blanquiblau a la classificació després de 5 jornades. Si empata, quedaran tots dos empatats al capdamunt de la classificació, i diria que l'Espanyol, sí, seria líder per diferència de gols. Si guanya, doncs el Saragossa continuarà sent l'únic equip que haurà guanyat absolutament tot durant aquest inici de Lliga.
A Primera Federació, 8:15, allà hi serem, al nou estadi Nàstic Barça Atlètic. A Segona Federació tenim duel català en marxa, Lleida Esportiu 0, Terrassa 0. I al Mundial de Rugbi tenim el segon partit de la tarda ja en joc. Recordem que en el primer Japó ha derrotat clarament Xile per 42-12. Ara de moment Sud-àfrica guanyant 3-0 contra Escòcia. El partit encara ha superat el minut 20 de la primera part. Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització a la informació general. Per on arrenquem, Pol?
Doncs comencem pel Marroc. Actualitzen a més de 2.100 la xifra de morts pel terratrèmol del Marroc. És l'última actualització que ha fet fa uns minuts el Ministeri d'Interior marroquí. Són un centenar més que l'última actualització, que va ser ahir a la nit, ara fa 18 hores. També creix lleugerament la xifra de ferits, que ja ronda els 2.400. Tot i això, al centre del país, els equips d'emergències continuen traient cadàvers de sota la runa i es manté la sensació que aquestes dades s'allunyen del nombre real de víctimes. Enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres.
Actualització que no sembla fidedigna per tot el que hem anat trobant a la zona de l'epicentre. 2.122 cadàvers, 2.400 ferits, però el govern no informa de les persones rescatades, un símptoma de tot el caos organitzatiu que és evident en tota aquesta zona. No hi ha camps d'acollida com a tal, però sí que hi ha centenars d'esplanades on s'estan muntant tendes i jaimes amb el que es pot. La d'aquesta nit serà la tercera al ras per milers de persones.
Per cert, que en les properes hores està previst que surti cap al Marroc el primer equip de rescat català. El formaran un grup de bombers i gossos ensinistrats. S'afegiran els bombers que ja són a la zona i a la 60ena de militars espanyols que hi han arribat aquesta tarda. I la Generalitat confirma que la catalana Emma Igual, directora de l'ONG Road to Relief, ha mort assassinada en un atac de l'exèrcit rus a Ucraïna. Ho ha confirmat fa poca estona la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que ha pogut parlar amb el cònsol ucraïnès a Barcelona. La jove va morir ahir després que l'exèrcit rus llancés un míssil contra el cotxe on anava Igual amb tres persones més. També va morir un cooperant canadenc. Aquesta és la primera víctima mortal catalana de la guerra d'Ucraïna. I un apunt de trànsit, la conductora d'un cotxe ha mort fa poca estona a l'A2 a Esparreguera. Per causes que s'estan investigant, ha mort atropellada per un camió després de baixar del vehicle que estava aturat al voral. L'accident ha obligat a tallar la via durant una hora. Ara ja està reoberta, però queden 2,5 km de retencions. Amb aquestes ja són 109 les persones que han mort en accidents de trànsit a Catalunya des de principis d'any.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
13 minuts i 7:15. Anem a pentinar el que ha passat en el Gran Premi de San Marino de MotoGP.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Quim Salvador, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Puig.
Hem tingut exhibició, la setmana passada la teníem de l'Aleix Espargaró al circuit de Barcelona-Catalunya, i a Misano, en aquest Gran Premi de San Marino, hem tingut cap de setmana rodó de Jorge Martín.
Sí, exhibició, com bé dius, de Martinator, gran dominador del Gran Premi de San Marino de Ribera del Rímini. De fet, ha guanyat a l'exhibició de l'Aleix Espargaró perquè Martinator també va fer la pole ahir. Espargaró va guanyar sprint i cursa al Gran Premi de Catalunya, però la pole li va pispar Bañaia. Avui, a la cursa llarga, els protagonistes els mateixos que ahir. Martín, Bañaia i Bezzecchi. Els dos italians s'han invertit l'ordre del podi. El segon ha estat Bezzecchi, el tercer Bañaia. A Martín li ha costat treure-se'ls de sobre, desempallegar-se d'ells, perquè tot i que la cursa ha estat rapidíssima, el ritme era molt ràpid, doncs ha trigat una bona estona a poder-se escapar Jorge Martín, però finalment ho ha pogut aconseguir. Per estar-ne orgullós, són declaracions a DAZN.
Feliz, ¿no?, de ganar aquí en Italia, que primer hat-trick, que dicen, no, pole, sprint, race y carrera, así que feliz, estamos haciendo un gran trabajo y nada, esperemos que mantener esta línea.
Un triomf que també té un punt de simbòlic. Jorge Martín ja fa temps que no perd l'oportunitat de dir-lo quan li pregunten davant d'un micròfon que li agradaria anar a l'equip oficial Ducati, amb la quantitat d'italians que té Ducati que ho estan fent bé, doncs mira, guanyar a una de les dues curses que et fan a Itàlia, no sé si li servirà per l'objectiu, però com a mínim sí que té un punt simbòlic important. Aquesta és la pel·lícula de cursa que ha explicat Martinator a DAZN.
Había un momento de carrera que la verdad que pensaba que no me acabaría de ir, digo, será una pelea frenando hasta el último metro al final de carrera, pero en un momento en el que he conseguido marcar ese 0-3, he vuelto a pegar otro tirón y he visto que aumentaba 0-9 y ahí he hecho 4 o 5 vueltas a tope, como si fuese time attack, rodando en 31, que creo es un ritmo, bueno, ritmo de récord cada vuelta, una carrera muy muy física y hasta la penúltima vuelta en 32-0 creo que ha sido increíble.
Deia fa un moment que és un triomf important a nivell simbòlic, encara més, i això és el que compta, a nivell de classificació general, perquè amb les dues victòries de Misano, Jorge Martín, que ja era el segon a la classificació, s'acosta a 36 punts del liderat de Pecco Bagnaia, amb 8 grans premis encara per disputar. I contem que ara, amb l'esprint, cada gran premi pot sumar un màxim de 37 punts, per tant, ja està a menys d'un gran premi de diferència, comptant que fos un gran premi en què Bagnaia no puntua gens i Martín ho guanya tot com ha fet aquest cap de setmana. De fet, Bagnaia, amb el que vam veure diumenge passat al circuit de Barcelona-Catalunya, aquell accident a la primera volta de la cursa llarga, va sortir en Hikeside el revolt número 2, patacada fortíssima, l'impacte contra l'asfalt, i després la moto, la KTM Brad Binder, li passava per damunt d'una cama, doncs en aquell moment semblava una
impossible
utopia.
Impossible que corrés a Misano, sí, sí.
Doncs sí, per tant, hem estat a prop, en aquest sentit, de l'escenari de que Martín pogués recuperar 37 punts de cop, i no ha estat així perquè Bagnaia, afortunadament, no es va trencar res, sí que ha arribat a Misano molt masegat i condicionat físicament, però tot i això, ahir va ser segon i avui ha acabat tercer. Li ha hagut de cedir la posició a Marco Bezzecchi, vaja, cedir-li no és ben bé la terminologia, li ha guanyat Bezzecchi amb tot el mereixement, però tenint en compte les circumstàncies, Bagnaia se'n va molt content d'aquest Gran Premi de San Marino.
Pienso siempre que molare mai, no sé cómo se dice,
rendirse nunca,
que es lo más importante, lo más que te ayuda a ir adelante. De verdad no ha sido fácil todo el weekend, toda la semana. Hemos tenido que trabajar muchísimo, muchísimas horas para intentar estar aquí, y de 37 puntos que se podrían quitar, me han quitado 14, así que más de sí era imposible. Pienso que esta tercera plaza se puede contar como una victoria para nosotros.
Doncs content Bagnaia, i no pot, ja ho pot estar, vull dir, perquè en aquesta tercera posició, venint d'on venia, ha salvat uns quants punts en aquesta general. El millor dels catalans, igual que va passar ahir a la cursa sprint, Dani Pedrosa, Quim, quart.
Sí, 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 i molt a prop del podi, també com a l'esprint d'ahir, pressionant Bagnaia fins a les últimes voltes, però sense aconseguir passar-lo. Aquest és el resum que ha fet el pilot de proves de KTM, per cert, millor català i millor pilot de KTM en aquest Gran Premi del San Marino, en aquest cas Pedrosa, hablando de la cursa de hoy.
He tenido un buen susto en la primera curva porque he salido muy bien, iba por fuera y digo, a ver si puedo adelantar ya aquí a Pecco. Creo que lo tenía en mi interior y he dado un poquito de gas para ir a la segunda curva y ya me ha metido un trayazo ahí y digo, ¡buah! Casi me caigo. Y luego, bueno, iba haciendo un poco la goma, la verdad. Después al final de carrera, Pecco creo que ha empezado a sufrir más físicamente, supongo. Y ahí he dicho, hay que volverla a intentar, digo, está aquí delante. Y nada, y me he esforzado al máximo, he vuelto a hacer 31, pero en cuanto él ha visto que me ha acercado, ha dado lo poco que le quedaba, me parece, y me ha mantenido las diferencias. Hemos estudiado al campeón del mundo, o sea que mejor no podía ser. Yo creo que nunca había estado tan contento con un cuarto, así que estoy muy feliz.
No oblidem que és el pilot de proves de KTM i que, més que un resultat concret, tot i que un podi sempre fa patxoca, la feina de Dani Pedrosa en Gran Premi és sobretot obtenir informació que pugui ajudar al desenvolupament de la moto. Potser per això ha dit que ha estat estudiant de valent el campió del món, que mira, en pot haver...
Informació que s'emporta, sí, cap a casa. Sí, sí. No el veurem més aquest any,
no,
en principi?
No, de fet, el rendiment de Pedrosa ha disparat bé, jo diria... il·lusions, més que una altra cosa, de molta gent de si farà més aparicions com a Will Carr, pilot convidat, aquesta temporada ja ha dit que no, o fins i tot si podria tornar a competir, perquè, és clar, torna de 5 anys retirat i et fa... setè i sisè a Jerez i dos quarts a Misano, i ella ha dit que no, que s'ho ha passat molt bé, però que no té ganes de fer més coses. En tot cas, aquest any no tornarà a fer wildcard. Veurem l'any que ve. Està a dos grans premis d'arribar als 300, que seria una bona xifra, però vaja, em sembla que tampoc no. No és una de les seves prioritats, aquesta. Veurem. Això sí, a Jerez ja ens va dir que segurament no tornaria
exacte,
a córrer.
Que,
i
que
mira,
el comiat havia estat tan bonic, el sí. que havia passat a Jerez, que segurament ho deixaria aquí, doncs mira, no ho va deixar aquí.
No.
Per tant, el 300 és un número, és un número maco,
bé,
rodonet.
Sí, que té mal i demana, doncs perquè no l'any que ve fer alguna aparició més. Ja posats a demanar, si pogués ser a Catalunya, no? Però, esclar, que és important que hi hagi test postcursa, que és on fan més feina els pilots de proves, i de moment no tinc el calendari de l'any que ve, ni jo ni ningú, per tant no sabem ni quan serà el Gran Premi de Catalunya, ni si tornarà a haver-hi test, que altres anys n'hi havia hagut, però enguany no.
Pedrosa, quart, els altres catalans on els trobem? Quim?
Maverick Viñales ha estat cinquè, i Marc Márquez, setè. És el millor resultat de l'any de... en cursa de diumenge. Va començar l'any amb aquell tercer a l'esprint de Portugal, però els diumenges una setena posició no l'havia aconseguit fins ara Marc Márquez. I ell ha dit que ha fet una molt bona cursa.
Es extraño decirlo, pero porque he hecho séptimo, pero he hecho la carrera perfecta, me he sentido rápido, cómodo. Es verdad que he usado más energía para coger a Viñales porque me quería, o sea, coger a él y no soltarlo. Pero cuando he llegado a él iba por encima de mis límites y ahí me he relajado un poco y he empezado a coger otro ritmo porque si no, no hubiera acabado la carrera ya que tenía demasiados sustos. Y bueno, las últimas cuatro vueltas también pues he defendido como he podido ese grupo que venía grande detrás y hemos podido lograr esta séptima posición que no es buena pero no es mala.
No és bona, però no és mala. Aquesta és la situació. El dia més important d'aquest viatge a Misano per Marc Márquez és demà, perquè hi ha un test en què provarà per primera vegada el nou prototip d'Honda per l'any que ve. I atenció, perquè abans de fer-ho, aquesta tarda en declaracions a DAZN, ha admès obertament que considera la possibilitat de marxar d'Honda.
Mañana tenemos un test muy importante donde tenemos que probar la moto nueva, donde tenemos que seguir mejorando, lógicamente. Es la que ha usado Bradal este fin de semana, pero ya no valen las palabras, sino que solo valen los hechos y bueno, tienen que haber hechos para seguir en Honda.
Tiene que haber hechos para seguir en Honda.
Sí,
jo
sí.
crec que és la frase més contundent, com deies, que li hem escoltat sobre el seu futur en boca de Marc Márquez.
Sobretot darrerament, perquè sí que a l'inici de temporada havia dit més d'una vegada que volia continuar a Honda, però que si la moto no és competitiva, etc. Però a mesura que ha avançat l'any, i després del cap de setmana d'Alemanya, que va ser un autèntic desastre, i on Márquez va fer el gest d'ensenyar el dit del mig a la càmera, dirigit evidentment a Honda, i després de caure tantíssimes vegades i fer-se mal, va decidir no sortir a la cursa el diumenge, en fi, a Alemanya, on ell guanyava gairebé sempre, que havia de ser una mica un punt, no sé si de recuperació, però de brillar una mica, i va ser un autèntic desastre. Allà hi va haver-hi com una mica de reset. Ell... amb el gest aquest d'ensenyar el dil del mig, jo crec que el missatge a Honda estava claríssim, però des d'aquell moment, davant dels micròfons, sempre s'ha reiterat el tema de que tinc un any més de contracte. Tinc un any més de contracte i continuaré treballant per portar el projecte endavant. El que passa és que, en directe a DAZN aquesta tarda, Jorge Lorenzo li ha preguntat directament: pots confirmar que l'any que ve estaràs amb Honda o no? I potser perquè entre col·legues es tenen... hi ha un nivell més de confiança que en periodistes, o potser perquè Marc Márquez ha pensat que ja era el moment de deixar anar aquest missatge, doncs en lloc de reiterar allò que està dient sempre de l'any que de contracte, ha dit això tan contundent que acabem d'escoltar.
Una mica més d'intriga, allargarem sí. una mica més el cul a brot, veurem si demà, després d'aquest test de Misano, veient que Stefan Bradl avui per cert ha estat penúltim, no?
Sí, com ahir, sí.
A la cursa, si les conclusions ja són més fidedignes, en el sentit de que ja tenim una solució. No crec que triguem gaire, perquè aquí tothom vol saber també quina moto tindrà la temporada que ve.
Sí, i també per Honda. Vull dir, si Márquez se'n va, a Honda li falta un pilot. Segurament... i això és especulació, pujarien Zarco, que ha fitxat per l'equip satèl·lit LCR a l'equip oficial al costat de Joan Mir. Mir està visquent un calvari terrible, avui ha tornat a caure, però complirà el seu contracte amb Honda, bàsicament perquè tampoc té una bona opció on anar, i això de Márquez ja ho veurem, perquè l'única opció és la Ducati satèl·lit de Gresini. Anar a Ducati, en principi bé, la moto funciona, però no estàs amb estatus oficial. No sé si a Ducati li interessa ficar-se a Márquez en el projecte, en el sentit, Xavi, que si tu tens Marc Márquez a la fàbrica és per pujar-lo a l'equip oficial a la que puguis. És a dir, estaríem parlant, això és fer volar coloms, estaríem parlant de 2025. Ducati no, ara mateix no necessita Marc Márquez a l'equip oficial, té bons pilots, està guanyant, té la millor moto. Si no és per fer aquest moviment, que a més a Itàlia segurament costaria d'entendre, i a més és un risc, perquè si després Márquez no et guanya, què tornes a... amb totes les diferències de l'escenari Valentino Rossi, que havia de ser una meravella i puges el millor pilot que tens a la moto i no funciona, és, té un punt de risc això, tot i que si ho dius avui, dius Márquez amb Ducati, home, sí, hauria de guanyar, hauria de, però d'aquí un any i mig poden passar moltes coses. I si no és per portar-ho a l'equip oficial, de què et serveix tenir-lo a l'equip satèl·lit un any, on ella, a més, pot aconseguir molta informació de com funciona la moto, la moto que ara mateix és la millor, per després anar-se'n, no ho sé, a KTM o a una altra marca amb tota aquesta informació. Vull dir que a vegades sembla molt senzill, ah, no, és el millor pilot, fitxa'l, fins aquí sí, però potser Ducati té alguna reticència en aquest sentit.
Atents al següent capítol d'aquesta sèrie sobre el futur de Marc Márquez. Ens queden per situar encara tres catalans més de la cursa d'avui a MotoGP.
Sí, que no els ha anat gens bé. Àlex Márquez ha acabat 11è. Aleix Espargaró, venint de l'exhibició de Catalunya, només 12è a la cursa d'avui, i el seu germà Pol ha caigut en un cap de setmana absolutament per oblidar. Per cert, un apunt.